Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com. Bona vesprada a totes i a tots. És dijous, són les 7 i 5 i és Ràdio Pego, la 107.8, La Mosca, en tots vosaltres. Com esteu? Sí, sóc el Jordi Mata i Vicent Morena, que està al control, ja ho sabeu. Avui el programa, doncs, també serà molt amè i esperem aportar informació i debat. La primera part ja ho sabeu, ja ho heu escoltat, el Joania des de Cuba, el Dani ens parlarà d'Amèrica Llatina, el tema d'Equador, el tema Mèxic, ja sabeu, bueno, molts ja ho sabeu, la polèmica que va passar, i ell ho comentarà, i també estarà el nostre incontinent Josep amb el seu Hauria de ser veritat. La segona part la dedicarem a un... parlarem una miqueta de la memòria històrica i llegiré una crònica molt dura, perquè és sobre el genocidi que van fer els feixistes l'any 39, 40, 41, en plena guerra, quan van ocupar Còrdoba, els feixistes, la Guerra Civil. I després, doncs, parlarem del tema de, parlant de feixistes, parlarem de si el País Valencià, el govern que tenim, la campanya i contra la llengua, contra la cultura que estan portant, i bé, hi ha diverses coses a comentar. Si ens dona temps, parlarem un poquet de Palestina també, evidentment. La música la posarà, ja sabeu, Artur, el de, que està musicalitzant temes de Vicent Andrés Estellés. Avui escoltarem la cançó de la Lluna, un poema de Vicenç, cantat per Artur Álvarez. Zo també ens cantarà una cançó, ja la comentarem. Bueno, ja la coneixeu. Tobogán, del CD Llepolies, i que va dedicat al... la dedicarem al senyor pobre Rafael Nadal, el tenista, que està molt trist des que va perdre Mallorca contra Bilbao, que avui, precisament avui, ara, aquest moment, estan celebrant-ho per tot lo gran, per la ria, el riu Nervión amb la Gavarra. Visca Aurrera, Bilbao. I tancarà la música, doncs, un mambo número 5, però versionat en versió Beethoven, música clàssica i mambo, molt bo. I ja està, no tenim res més perquè el temps se'ns acaba. Així que arrenca La Mosca, ara Ràdio Pego.
Saludos amigos, en especial a Jordi y a Vicent, que hacen posible este encuentro con ustedes cada semana. En la tarde de hoy, platicaremos sobre cómo las autoridades cubanas atienden reclamos de la población tras la manifestación pacífica en la provincia de Santiago de Cuba por la falta de luz eléctrica y alimentos como consecuencia del bloqueo de Estados Unidos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reitera disposición de atender reclamos de la población y denunció que enemigos de la revolución intentan aprovechar con fines desestabilizadores escasez generadas por el bloqueo impuesto por los Estados Unidos contra la isla. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció este domingo que los enemigos de la revolución intentan aprovechar con fines desestabilizadores las escaseces generadas por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra la isla. A través de su cuenta, el jefe de Estado se refirió a actos de inconformidad ocurridos el pasado domingo en diferentes lugares del país, cuando grupos de ciudadanos expresaron sus preocupaciones sobre los déficits de electricidad y alimentos a que hace frente el país caribeño. Díaz-Canel ratificó que en medio de un bloqueo que pretende asfixiarnos, seguiremos trabajando en paz para salir de esta situación. Dejó claro que la disposición de las autoridades del partido, el Estado y el gobierno es atender a los reclamos de nuestro pueblo, escuchar, dialogar, explicar las numerosas gestiones que se realizan para mejorar la situación, siempre en un ambiente de tranquilidad. Con anterioridad, el gobierno cubano ha denunciado que terroristas radicados en Estados Unidos están promoviendo acciones violentas contra el orden interior. ¿Qué ocurrió este domingo? En la ciudad de Santiago de Cuba, un grupo de ciudadanos realizó una manifestación pacífica pidiendo electricidad y comida frente a la sede de la Dirección Ejecutiva del Distrito 3 de esa municipalidad. Las quejas se centraron en el desbalance de los bloques de suministro de energía eléctrica y la distribución de alimentos, en particular la leche. Fueron atendidos por varios funcionarios, entre ellos la primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Santiago de Cuba, Beatriz Jones Urrutia. Durante el diálogo, que fue respetuoso, se les explicó que en estos momentos se está distribuyendo de manera parcial la canasta básica de alimentos. En el lugar, permaneció un grupo de policías que ayudaron a custodiar la manifestación, a dialogar directamente con los ciudadanos y evitar que se produjeran sucesos violentos. La canasta básica de alimentos comprende varios insumos que se distribuyen a precios muy subsidiados. Cuba ha denunciado que no puede producirlos por obstáculos internos o adquirirlos en el exterior por el déficit de divisas convertibles que atraviesa el país, además de otras limitaciones que impone el bloqueo de Estados Unidos. Sobre el sistema eléctrico nacional, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, declaró al canal cubano de noticias que durante las últimas semanas han habido sensibles afectaciones en el servicio eléctrico en todo el país debido al déficit de diésel y fuel oil. Ello ha tenido impacto negativo en numerosos sectores de la economía, entre ellos que no ha permitido generar la electricidad a partir del sistema de generación distribuida que brinda servicios a amplias zonas del país. Añadió además que las afectaciones se mantendrán, pues que aunque dentro de unos días el país dispondrá de cierta cantidad de diésel, que no contará con suficiente fuel oil. Informó que, de acuerdo a lo previsto, la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la más eficiente del país, se sincronizará al Sistema Electroenergético Nacional a partir del 18 de marzo. Explicó que luego de un mantenimiento la planta podrá alcanzar más potencia de 280.000 voltios. Recordó que es una unidad que genera electricidad a partir del uso de petróleo cubano, lo cual, en la actual situación, se convierte en una ventaja. Se detalló además que tras la sincronización del Antonio Guiteras llegará al país unas 40.000 toneladas de diésel que permiten coberturas para varios días más. Su uso se concentrará en las principales horas de descanso de la población. Añadió además que en fechas siguientes llegarán a puertos cubanos otros buques con estos productos. Transmitió que a pesar del déficit actual, también se vincula a la compleja situación financiera cubana. No se renunciará a proporcionar los mantenimientos a las centrales termoeléctricas que trabajan con crudo nacional y aportan el mayor porcentaje de la electricidad que se consume. Ratificó que a pesar de la escasez de divisas, Cuba continuará negociando con diferentes proveedores para concretar nuevos suministros de combustible. En anteriores comparecencias, de la OLEVI y el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla han explicado que Estados Unidos presiona a empresas productoras, distribuidoras, navieras, financieras o de otro tipo para que no presten servicios a Cuba y le impida adquirir los combustibles. Pese a todos estos inconvenientes, el presidente cubano reitera disposición de atender reclamos de la población y denuncia campañas enemigas. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, comentó que varias personas han expresado su inconformidad con la situación actual y advirtió que en este contexto se está aprovechando por los enemigos de la revolución con fines desestabilizadores a raíz de acontecimientos ocurridos como la protesta de este domingo en un sector de la ciudad de Santiago de Cuba. El presidente reafirmó el compromiso de su gobierno de trabajar en paz por superar la situación actual, a pesar del bloqueo que pretende asfixiar a la nación. Por otra parte, la primera secretaria del partido del Comité Provincial del Partido en Santiago de Cuba, Beatriz John Urrutia, ha abordado recientemente las preocupaciones de los ciudadanos sobre la distribución de alimentos y el suministro de energía eléctrica en la región. Según sus declaraciones, un grupo de personas expresó su insatisfacción frente a la sede de dirección ejecutiva del Distrito 3 del municipio de Santiago de Cuba. Las quejas se centraban en el desbalance de los bloques de suministro eléctrica y afirmó que en respuesta a estas preocupaciones, actualmente se está procesando la distribución parcial de la canasta básica de alimentos, que incluye además 3 libras de arroz y 4 libras de azúcar, y se está realizando una gran movilización de los dirigentes para dar respuesta a estas inquietudes, que ahora que disponen de estos recursos. Queda demostrado el apoyo de los dirigentes del partido y del gobierno a las necesidades de la población, aún con toda esta situación difícil a la hora de afrontar nuestros problemas. Con todo lo que le he explicado anteriormente, como siempre les digo, saque usted sus propias conclusiones. Muchísimas gracias por su atención. Tengan todos muy buenas tardes. Desde Cuba les saluda Yoya Guzmán.
Cuba no está sola, todo el mundo está. Con Cuba socialista, Cuba vencerá. Cuba no está sola, todo el mundo está.
Hola, dentro de la columna que realizamos semanalmente, El Tábano, que participa en el programa La Mosca de Radio Pego, donde insistimos una vez más, quien quiera encontrar contrainformación, quien quiera ver la cara oculta de las noticias que difunden los grandes medios de comunicación, aquí nos encontrará. Estaremos siempre que ustedes les interese y nos lo manifiesten. Estaremos mostrándole lo que los grandes medios no solamente que no muestran, sino que ocultan. De ahí los graves problemas políticos, incluso me animaría a decir sociales, que genera la desinformación, el hablar por boca de Telecinco, de La Sexta, de Antena 3, de La 1, de La 2 y de varias autonómicas, televisiones me refiero, pero lo mismo pasaría con las radios, que lo que hacen es lo que llamamos una usina de información, o sea, un generador de noticias falsas, recortadas, sesgadas en el mejor de los casos. Aquí pretendemos todo lo contrario. Entre otras cosas porque nos interesa a nosotros mismos enterarnos lo que la realidad está dando de sí. Esta semana, dentro de nuestro bloque de Latinoamérica, vamos a hablar del hecho más grave quizá en toda la historia de las relaciones diplomáticas de América Latina, que acaba de ocurrir en la Embajada de México situada en Ecuador. Este 6 de abril, México anunció la suspensión inmediata de sus relaciones diplomáticas con Ecuador a raíz de la operación policial llevada a cabo en su sede diplomática en Quito, la capital de Ecuador, para capturar a una persona buscada por las autoridades ecuatorianas desde 24 horas antes. Esta acción policial se realizó sin el consentimiento del máximo representante diplomático de México en Quito, por lo que viola, y ya digo, eso es histórico, esto no se atrevió ni siquiera Pinochet a hacerlo, por lo que viola una serie de principios muy básicos relacionado a las obligaciones que tiene el Estado receptor con relación a las delegaciones diplomáticas que se encuentran en su territorio debidamente acreditadas como tal. En su comunicado, al final de la nota, México indica que condena enérgicamente los actos de violencia ejercidos contra el jefe de la Cancillería de la Misión, Roberto Canseco Martínez, así como la arbitraria aprehensión del vicepresidente Jorge Glass Espinel, quien se encontraba en la embajada y en trámite de asilo político por la persecución en la que vive. Cabe señalar que México ordena la salida inmediata de todo el representante diplomático ecuatoriano acreditado en México como consecuencia de este acto de violación del territorio mexicano en Ecuador, como contrapartida, como respuesta enérgica, valiente de López Obrador, expulsa a los diplomáticos ecuatorianos que están en México. Además, México anuncia que recurrirá a la Corte Internacional de Justicia, dada la violación de las reglas más básicas que protegen las sedes diplomáticas en todo el mundo por parte de las autoridades de Ecuador. Hay que hacer notar que la última controversia entre dos estados en América Latina con relación a una embajada, que incluso llegó a manos del Tribunal Internacional, fue la demanda interpuesta por Honduras contra Brasil en octubre del año 2009. Por carta de Honduras, que solicitaba retirar la demanda con fecha 3 de mayo del 2010, el Tribunal Internacional ordenó su archivo definitivo. Ese fue el último antecedente. Como bien se sabe, los edificios de las delegaciones diplomáticas son considerados por el derecho internacional como inviolables. En otras palabras, las autoridades del Estado receptor no pueden bajo ninguna circunstancia irrumpir a la fuerza dentro de estos edificios. Si lo desean hacer, deben obtener previamente el consentimiento expreso del jefe de dicha delegación diplomática. A modo de ejemplo, recuerdo que cuando dentro de la embajada de Chile en Costa Rica ocurrió un crimen que costó la vida a varios funcionarios diplomáticos chilenos, eso fue por julio del 2004, el organismo de investigación judicial de Costa Rica debió esperar la autorización de las autoridades chilenas para poder ingresar a la sede diplomática y proceder a realizar las pesquisas correspondientes. Más recientemente, ahora en mayo del 2022, la policía francesa, recuerden que debió esperar la autorización para ingresar en la embajada de Qatar en París y proceder a investigar la muerte de un guarda de seguridad acaecida en el interior del edificio. Entonces tenemos que pensar en la importancia que tienen estas reglas a nivel internacional y que protegen las delegaciones diplomáticas, que es un último recurso a veces que pueden utilizar los perseguidos políticos. Las reglas que protegen los edificios que albergan la sede diplomática están plasmadas desde 1961 en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Y se trata de un instrumento multilateral de la que son Estado parte 193 Estados. Y es posiblemente el instrumento multilateral de Naciones Unidas que cuenta con el mayor número de Estados, dada la importancia extrema que los Estados acuerdan al régimen de privilegio e inmunidad de sus delegaciones diplomáticas. Recuerdo que en un comunicado del día 5 de abril, Ecuador dijo que México debía entregar a la persona apresada, invocando la Convención sobre Asilo Diplomático de 1933, como si no hubiera habido una actualización en 1961. La solicitud, hecha de ninguna manera, puede justificar la actuación realizada horas después por la Fuerza de Seguridad de Ecuador dentro del edificio de la Delegación Diplomática de México en la capital ecuatoriana. Tenemos que decir que ha habido diferentes reacciones por parte de diferentes estados de América Latina, que como ustedes imaginarán, normalmente son declaraciones diplomáticas que tienen que ver con la ideología, con el gobierno imperante en esos países. Vergonzosamente, como el último tiempo que hablamos del país de donde procedo, Argentina, vergonzosamente decía, Milei y su grupo de acólitos no solamente no reprocharon y condenaron esta actitud de Ecuador, sino que junto con varios países tuvieron una actitud blanda, casi como de abstenerse, para poder seguir la senda que marca Estados Unidos. Somos, nos guste o no, y con todo el dolor lo debemos decir, colonias que viven en el patio trasero de Estados Unidos. Por lo tanto, las políticas dictadas desde el gran y poderoso país del norte condicionan todos y cada uno de los pasos que dan nuestros países, que aunque en nuestra Constitución figura la independencia económica y política, en la realidad, en absoluto, se cumple estos mandatos. Con la importancia que tiene hoy en día la dependencia económica a la que nos someten, ya no hablemos de países directamente bloqueados como pueden ser Cuba, como pueden ser Venezuela. Nuestros países, cuando ocurre un hecho de violación tan flagrante, históricamente inadmisible como acaba de ocurrir, penetrando ilegalmente por la fuerza a la Embajada de México en Quito, en Ecuador, por parte de las autoridades de Ecuador, los países que debieran manifestar y repudiar inmediatamente estas acciones para que se sepa y quede claro que no puede salirle gratis esta intromisión en un país hermano, en un país vecino, a las autoridades que lo han cometido, se quedan a la chita callando y admiten de alguna manera, con lo cual pasan a ser cómplices de este tipo de violaciones. Creemos que es necesario llamar a una reunión extraordinaria internacional, no solamente del CELAM de América Latina, sino una reunión internacional para no solo condenar absolutamente este hecho tan flagrante que acaba de cometer el gobierno de Ecuador, sino también para sentar un precedente que demuestre un mínimo de independencia y de soberanía nacional en nuestros tan castigados países de Latinoamérica y no mostrar, como en este caso, nuestra más absoluta dependencia del país imperialista, que es quien en realidad gobierna a los gobiernos títeres de la región, empezando por el nuestro, el de Argentina, donde Milei vergonzosamente nos está dando tanto juego que ya la semana próxima tendremos que nuevamente volver a él, porque ayer se cayó en el más absoluto de los ridículos. Recibió a la generala de la región sur del continente vestido con traje de camuflaje y dándole a entender de que pueden fijar una base militar en el sur de Argentina, los Estados Unidos, contra el proyecto que había de industrialización y de gasoducto que iba a llevar adelante China. O sea, nos salimos de la posibilidad que teníamos, gracias a Brasil, de integrar los BRICS y una alternativa de mercado en el mundo, para postrarnos de una manera sumisa y lacaya a los Estados Unidos de América. Milei va a pasar a la historia como lo que es. Fin la propera semana. Adeu.
Bé, després de les cròniques de Joània i Dani, pues, anem a la segona part, perquè el món està ben rebolicat. I així també tenim molta cosa. Aquesta, vull recordar-vos que aquest diumenge, 14 d'abril, dia de la República. Nosaltres ja sempre ho diem, i és l'eslògan de del programa, som republicans. Es commemora el 14 d'abril del 1931, on es va proclamar la República sense un tret, això vull repetir-ho i s'hauria de remarcar, sense un ferit, sense un mort. Ho dic perquè la memòria històrica, tenim aquí un govern neofeixista al País Valencià que vol esborrar tota memòria. I ja ha preparat 5 lleis, aberrants, les 5, i que una és la llei de la memòria històrica, que la volen suprimir, li volen dir llei de la Concòrdia. I volen investigar els assassinats i volen reconèixer des de l'any 1931, que és la proclamació de la República. I bueno, ja ho comentarem perquè ni ells mateixos saben de què parlen, perquè és evidentment que l'any 31 no va morir ningú per la repressió ni contra l'Església ni contra l'oposició. Bé, després hi ha una llei d'educació que també té tela. La llei de la televisió pública, tela més, vull dir que reduir hores i més castellà, com si no haguessin televisions en castellà així al País Valencià. Estem discriminats, aquí no ningú pot escoltar l'idioma imperial castellano, està el valencià per tot arreu, deu pensar. Una llei de la transparència i incompatibilitat, incompatibilitats, ja veurem, i una llei d'antifrau, bàsicament, si tenim temps les comentarem totes. Jo abans de res vull començar amb aquest tema de la memòria històrica llegint una crònica de César Gallardo Álvarez, que està, vaig trobar al Facebook, perquè és colpidora, i parla de l'espantós genocidi cordobès de 12.000 republicans que van ser assassinats pels franquistes. Ho dic perquè convé recordar i sobretot per les generacions joves. Dani ho ha explicat, tot el de Milei el van votar els joves perquè no hi ha referents de la dictadura i què representava tot això. I aquí està passant igual o pitjor. Diu César Gallardo, el espantoso genocidio cordobés. Cerca de 12.000 republicanos fueron asesinados por los franquistas. En Córdoba, capital, se fusilaron unas 7.000 víctimas, 100 personas diarias, cada 3 o 4 horas, sin parar, de forma indiscriminada. Empezaban a las 3 de la mañana y los siguientes morían en el charco de sangre de los anteriores. Llegaba la mañana y continuaban ante los ojos atónitos de los vecinos. Las víctimas eran arrojadas a fosas comunes en los cementerios de La Salud y San Rafael. El exterminio comenzó con personalidades del Frente Popular, después se extendió con los fusilamientos en masa y luego un vendaval de sangre espeluznante sumió en el pánico a toda la población. En los conocidos paseos del Cortijo del Telégrafo, carretera de Almadén, Cuesta de los Visos y en Alcoloea. Murieron concejales, ferroviarios, maestros, médicos, ingenieros y muchos intelectuales. De los 75 municipios cordobeses, 48 cayeron en manos de los golpistas, que realizaron más de 11.581 fusilamientos, entre los que hay que recordar el alto número de mujeres, entre ellos el triste caso de la periodista francesa Renée Lafont. Se fusilaba personas anónimas. No aparecen en ningún registro. Están desaparecidos. Hay al menos 4.000 personas asesinadas y enterradas sin identificar en las fosas comunes de La Salud y San Rafael. Y sus familiares están muertos o exiliados. Más de 80 años después de la masacre, solo existe un listado que corresponde a 2.311 víctimas. A las cifras anteriores hay que añadir 1.600 represaliados en la posguerra, perquè estem parlant de tot el que estic dient fins ara era durant la guerra. Vull dir, el moment que entraven els feixistes feien aquestes massacres. A las cifras anteriores hay que añadir 1.600 represaliados en la posguerra, 220 exterminados en los campos nazis, unas 4.500 personas desaparecidas que aún reposan en fosas comunes a lo largo de la provincia. En las cárceles de la capital murieron 750 presos, hacinados en condiciones durísimas, insalubres, sin médicos. La alimentación era deplorable, los muertos se amontonaban en los pasillos, el olor era insoportable. La represión franquista en Córdoba fue un auténtico genocidio preventivo, sin escrúpulos ni miramientos. El ejecutor fue el teniente coronel Bruno Ibáñez, enviado con carta blanca por el general Queipo de Llano. La masacre creció tras la visita de este y del general Varela. Las derechas prepararon el alzamiento con meses de antelación, campañas de violencia callejera incluida, para promover la inestabilidad política y poner así a su favor al cuartel africanista, al casino latifundista y a la sacristía, cómplice e integrista. Los fascistas mataron premeditadamente en todas partes, durante muchos años, de manera programada y ciega, en caliente y en frío. La horrible carnicería estaba programada para realizar una eliminación selectiva y sistemática del enemigo, un auténtico plan de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Lo ocurrido sobrepasa y desborda la capacidad de síntesis de cualquier historiador y de cualquier mente humana. Franco planeó una matanza a sangre fría, al estilo de la solución final nazi contra la comunidad judía, y programó su ocultación con total impunidad. Nunca se conocerán las cifras exactas porque el franquismo empleó todos los métodos posibles para borrar la huella de sus crímenes mediante la desaparición física, documental, histórica, la aniquilación de la memoria de lo ocurrido. Solo se inscribió un tercio de la matanza, el resto quedó desaparecido. El régimen franquista llegó a prohibir el luto a los familiares que estaban obligados a esconder su tragedia para poder sobrevivir. En sus avances por numerosas comarcas rurales andaluzas, las tropas fascistas procedieron a la brutal aniquilación de numerosos integrantes de las clases medias reformistas o sectores populares izquierdistas. Una represión selectiva contra los dirigentes de los sindicatos, partidos de izquierda, difusores de ideales democráticos y republicanos, jornaleros y campesinos izquierdistas. Los franquistas persiguieron, encarcelaron, ejecutaron masivamente a enemigos políticos mediante la implantación de una situación de auténtico terror para borrar definitivamente toda idea encaminada a la recuperación o reconstrucción de un modelo de convivencia política de carácter democrático. En poblaciones de gran envergadura tales como Baena, Bujalance, Castro del Río, Peñarroya, Baena, Pedroches, Fuenteovejuna o Pozo Blanco, los tribunales y juzgados militares ordenaron miles de fusilamientos. Como consecuencia, en la provincia hay más de 90 fosas comunes, muchas clandestinas como las descubiertas en Aguilar de la Frontera, otras en los municipios de Baena, Belmez, Lucena, Vilafranca, Torrecampo, Pedro Abad, Espiel, Doña Mencía, Peñarroya, El Carpio, Bujalance, Santaella, Puente Genil, Villanueva. En la Córdoba rural, la violencia de los consejos de guerra prosiguió tras la victoria y durante los años 40-41 se liquidaron a muchos republicanos políticamente significados, evidentemente. El nuevo Estado franquista continuó reprimiendo mediante cárceles, campos de concentración, tribunales especiales, requisos, humillaciones, nuevas ejecuciones. Eliminados los elementos más indeseables, la dictadura y sus hombres se centrarían en doblegar las esperanzas y destinos de los vencidos. Fins així aquesta crònica espantosa de la repressió a Córdoba. Això ho podeu traslladar a pràcticament tot l'estat espanyol. Això era el que feien els feixistes. Evidentment, quan aquest govern neofeixista que tenim aquí parla de treure la llei de memòria històrica i posar una llei de concòrdia que parli dels crims de l'any 31, evidentment no parla d'això, no parla, perquè parla de, aquí ho llegi, com he comentat, parla de que als anys 30, durant la República, els feixistes van intentar fer tot el possible per desestabilitzar la República assassinant dirigents i camperols, etc. Bé, després continuarem parlant d'aquest Generalitat i altres cosetes que tenim d'avui en dia. Escoltem a Andrés Estellés per la veu d'Artur Álvarez amb el seu cançó blues, Cançó de la Lluna, de Vicent Andrés Estellés.
La lluna de la muntanya, la lluna que més m'agrada. Ai, com m'agrada la lluna de la muntanya. És una lluna molt neta, és una lluna molt clara. Lluna de bosc i fageda, la lluna que ens agermana. La lluna de creure i creure i mirar-nos a la cara. La lluna de la ciutat és una lluna gastada, trista i llunyana. Qui pot mirar a la lluna amb una mirada franca? Si la mires et fotran un gabinet per l'espatlla, et robaran la cartera, la muller i l'esperança. Però jo penso en la lluna de la muntanya, i en ser ric d'alguna cosa que jo no vull dir encara. Penso en la lluna, la vida llavors tenia una gràcia encetada. Pense en un món on els homes es miraran a la cara. Cada paraula que diguen serà més que una paraula. La lluna de la muntanya, la lluna que més m'agrada, és una lluna molt neta, és una lluna molt clara. Com és de clara la lluna de la muntanya, la lluna que més m'agrada.
La cançó de la lluna, de Vicent Andrés Estellés, amb ritme de blues d'Arturo Álvarez. Bé, com he comentat, avui parlarem del País Valencià, de la Generalitat i cosetes que passen, perquè per desgràcia estan passant més del que ens pensàvem, i més surrealistes encara. Per exemple, ara comentaré una coseta curteta, després ja seguirem. Barrera, Vicente Barrera, el fascista de primera que cantava Los Chicos del Maíz, el de cultura, el torero, que vol posar classes de tauromàquia a la tele. Bé, i si no les vol posar, ho està pensant, evidentment. Barrera també reprova l'arquebisbe Benavent pels evangelis en valencià. El vicepresident primer i conseller de Cultura i Esports se suma a les crítiques de dirigents de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, que diuen que Benavent catalanitza els evangelis. Mare de Déu, hasta els capellans i els bisbes no se salva ni l'apuntador. El vicepresident primer i conseller de Cultura i Esport, Vicente Barrera, fascista de primera, ha assegurat que entén perfectament les crítiques de dirigents de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana a l'arquebisbe de València, Enrique Benavent, a qui van instar a rectificar la seva nova política lingüística, i ha insistit que al País Valencià tenim el nostre propi idioma, que és valencià i mai el català. Evident, País Valencià ho diem nosaltres, perquè no crec que digui País Valencià. L'arquebisbe de València va publicar el febrer passat els evangelis en valencià per primera vegada, un pas endavant de l'Església de Valenciana en l'ús del valencià. Els 5.000 exemplars d'aquesta tirada d'evangeli per a cada dia 2024 s'han distribuït entre les parròquies, col·legis catòlics i els fidels. Aquests dijous, dirigents de la Real Acadèmia van reclamar que l'Església Valenciana rectifique la seva nova política lingüística. Ho han fet després que, a parer seu, l'arquebisbe de València s'hagi saltat el seu compromís d'obtindre el consens dels bisbes de l'arxidiòcesi, ja que ha remès una versió dels evangelis catalanitzada. Oh! Això ho diria Javier Castillo, per a llegir en les misses, així que com una carta pastoral del mateix signe, en contra del considerat i malgrat reconèixer la sensibilitat que existeix en la comunitat sobre el tema lingüístic. Barrera, en declaracions als mitjans aquest divendres, ha assenyalat que ell és catòlic apostòlic, romànic, diríeu romà, com ens deien abans, i diu practicant. Bueno, i que per això té un gran respecte a l'arquebisbe Benavent. No obstant això, ha reconegut entendre perfectament les manifestacions de la Real Acadèmia. De fet, ell ha dit que s'uneix a les peticions que el País Valencià se'ns reconega per part de totes les instàncies i tots els estaments que tenim el nostre propi idioma, que és el valencià i mai el català. Ja me cague l'ou. I ha afegit que el català és un idioma molt respectat, però no el propi de la nostra comunitat. No, aquí parlem llemosí, com deien aquells. En unes declaracions a la cadena SER, el novembre passat, l'arquebisbe de València, Enrique Benavent, va ressaltar que l'Església Catòlica no té cap problema amb l'ús del valencià i, si és el cas, l'usa habitualment en missa. Ens agradaria que es normalitzara i, si es donen les condicions perquè la situació es normalitzi, ens hem d'atindre a la legalitat vigent, apuntava quan li van preguntar si estaria disposat a utilitzar un valencià no normatiu, la institució encarregada de la normativa de la llengua és l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, en una celebració litúrgica. L'arquebisbe feia notar que la dificultat sorgeix quan un problema que no és polític adquireix dimensió política i es converteix en tema polític, perquè llavors les institucions que volem mantindre'ns al marge de la política acabem sent les primeres víctimes, sostenia. Fins així la crònica surrealista de Vicente Barrera, fascista de primera, l'Església Catòlica, i aquí, per una vegada, estarem d'acord amb el senyor arquebisbe. Vull dir, cosa difícil, però evidentment, havent-hi Vox i PP, els arquebisbes estem amb ells. Així que visca el País Valencià i visca la llengua dels països catalans. Escoltem a la seva crònica del nostre corresponsal i continent Josep, amb el seu "Hauria de ser veritat".
Comença "Hauria de ser veritat". Seria necessari que fora veritat i caldria que fora veritat. Però comencem el programa. Molt bona nit, això és "Hauria de ser veritat" i avui començarem comentant un llibre que estic acabant de llegir, que és "Les desheredades" d'Àngeles Caso. El llibre comenta tota una sèrie de situacions que han passat a les dones al llarg de la història de la humanitat, en el qual sempre han estat subjugades al poder i al patriarcat, en poques paraules. I realment el que està passant, el llibre comenta que, clar, la meitat de la humanitat, salves algunes excepcions molt concretes, com Cleopatra, Isabel la Catòlica, que per cert es va recolzar en l'home, i alguna senyora més, pues, realment les dones no han tingut l'accés a la cultura i al poder, i en general a prendre decisions de caràcter important. I ara, avui en dia, en el ple segle XXI, encara seguim, el patriarcat segueix maltratant a les dones. Tenim la violència de gènere, que ja sabeu que esta setmana hi ha hagut un energúmen que ha mort a la dona i els dos fills, i després s'ha mort ell, que és el que havia fet al principi. També tenim la violència que es realitza al grup LGTBI. Aleshores, en contra d'avançar, anem cap arrere. I a més, ara tenim en la Generalitat un grup polític, que és Vox, recolzat pel PP, que en el fons, per a mi, són germans bessons, que realment comença a negar i a posar pals a les rodes a tot el sistema, tant educatiu i cultural. Aleshores, hauria de ser veritat que nosaltres, com a ciutadans, tornem a eixir al carrer en massa, si no en massa, sí que començar a protestar davant de la violència masclista, davant de la violència en els grups LGTBI, davant del retall en els recursos per als servicis socials, cara a sanitat, cara a educació. Realment no hem de deixar que la regressió ens envaïsca. Ja sabeu que, a més, Estats Units, ara cada vegada n'hi ha més estats que estan contra l'avortament. Ja el que es faltava, o sigui, que ja les dones a aquest nivell ja no poden decidir ni siquiera en el seu futur. En aquest cas es comentava que inclús en cas de violació tampoc poden avortar, almenys que sols en el cas que perillara la vida, la vida de la mare, en aquest cas. Bueno, doncs això, hauria de ser veritat que ja tornem a eixir al carrer, que és el que toca fer per defendre tot el que cal defendre per aquesta humanitat, per almenys la meitat de la humanitat, que són les dones, no es veguen, com podien dir, limitades i matxacades. Molt bona nit i, sobretot, moltes gràcies a Radio Pego per l'espai de llibertat que crea i a Vicent Morera, que té la paciència d'esperar-se sempre a última hora.
Bé, doncs la crònica avui del nostre continent és prou luctuosa. Estem parlant d'assassinats de dones per part de les seves parelles amb un sadisme que fa aquest sadisme de assassinar els fills i a voltes deixar la mare viva perquè patisca tota la vida. Hi ha el sadisme amb estar pur. Bé, esperem que això a poc a poc vagi reduint-se, i amb l'educació i les polítiques d'integració. Bé, seguim amb el tema del País Valencià, la Generalitat i el que fan. Ho dic perquè avui, aquesta setmana han eixit moltes coses. Per exemple, una altra cosa surrealista és que van tenir que presentar la revista Espai Carreixet al carrer vora de l'Ajuntament, que la va censurar. És a dir, la directora de la publicació, Núria García, assenyala que l'Ajuntament de Meliana sembla que ara s'ho està repensant. Però això ho publica el diari La Veu, i ho firma Sebastià Carretalà el dia 4. Perquè el gener passat l'Ajuntament de Meliana, l'Horta Nord, va censurar la revista Espai Carreixet i va fer saber als responsables de la publicació que per motius interns deixaria d'estar present als edificis municipals. Quasi tres mesos després d'aquest dimecres, l'últim número de la revista s'ha presentat al bar Gurugú de la plaça de la plaça Major de Meliana, davant de la Casa de la Vila, en una festa conduïda pel subdirector de la publicació, Eduard Ramírez, en què han intervingut la il·lustradora Aneta Tarmoques, la presidenta del FET Pibal, Belén Puchal, la regidora de Joventut i Infància de la Pobla de Farnals, el poeta i llaurador Eduard Marco, el representant del Ministeri de la Passió de Montcada, Enric Jiménez, l'oncòloga Anna Lluc i la directora de l'Espai Carreixet, Núria García. A més, hi ha debutat la Muixaranga de Carreixet, acompanyada de tabal i dolçaina. A principis de febrer, Núria García i Eduard Ramírez van participar en el podcast La Nostra Veu i van mostrar la seva perplexitat davant la censura, perquè és pura censura, estil més franquista, de la revista per part de l'Ajuntament de Meliana. No entenem el que està passant. No és de política municipal. Fer un valencià ja és política, però no publiquem qüestions de política municipal. Som com som, però no som com per tirar-nos el fem. I va destacar que s'havien posat en contacte amb el síndic de Greuges després d'haver-ho intentat amb la Corporació Municipal per a demanar de manera oficial una explicació legal per aclarir els motius d'aquest acte. Tenen fins a tres mesos per ensenyar els reglaments que justifiquen la mesura, va afegir. La directora va subratllar la seva intenció de mantenir una relació positiva amb l'Ajuntament, tot i les dificultats trobades. Hem tingut subscriptors que ens han dit de fer una manifestació, però no hem volgut, perquè encara volem crear ponts amb l'Ajuntament de Meliana. Volem saber què és el que els va fer estar en contra, va remarcar García. Així, aquest dijous, Núria García ha manifestat a diari La Veu que finalment l'Ajuntament de Meliana ha contestat la sol·licitud presentada pel registre d'entrada i els diu que no els van permetre deixar la revista a l'Ajuntament perquè s'hi acumulaven pamflets i fullets que no tenien res a veure amb l'àmbit municipal, però que a la resta d'espais, com ara la biblioteca, l'Institut Municipal de Cultura o la Llar de Jubilats, podrien fer-ho previ registre d'entrada. Fins així. És a dir que és l'analfabetisme total, anar contra el teu país, contra la teva cultura, perquè és una cosa ja de... Jo crec que és un tema de psiquiatria, de teràpia intensiva, que tot aquest govern, perquè un pot ser de dretes, bueno, mira, és de dretes, democràtic, és a dir, no, de, si no és com jo, pega un tiro, que això vol dir feixisme. Però de dretes, valencià, vull dir, si tu parles valencià, per què pots ser de dretes, però per què vas contra la teva llengua, contra la teva cultura? Què té a veure? Això és una reminiscència feixista de tots aquests anys que ens han inculcat que habla espanyol, que estem en Espanya i el resta és tierra conquistada. Però això ho diuen els espanyols feixistes, però que tu ho assumeixis, això és de psiquiatra, de teràpia intensiva. I la prova ho tenim que és una censura descarada, la gent ha eixit al carrer, s'ha manifestat i estan veient que estan fent el ridícul més espantós, però segueixen, per desgràcia. Ara posarem una cançoneta de Zoo i seguirem comentant alguna coseta per tancar el programa. Escoltem el Zoo perquè jo li vull dedicar, com he dit, al senyor com es diu aquest, el Nadal, el tenista, perquè va perdre el seu equip, el vaig veure a la tele amb la seva bufanda del Mallorca i clar, aquesta volta no va poder aconseguir el que ell volia, perquè ell sempre ha aconseguit el que vol, requalificació de terrenys, permisos d'obra, etc. I si no té el rei emèrit que l'ajuda i li diu que és un bon rei, a l'altre pues, li llepa la mà. Li dediquem la cançó de Tobogán dedicada al senyor Nadal, de Zoo.
El país una illa, pinxa eixa illa al final, una urbanització cara, un paradís amagat, dins el paradís set cases, pengent d'un penya-segat, set propietats exclusives, que bo que Rafa Nadal, dins el baló quatre cotxes, tres motos bicis i un quad, un casupet pel servici, que viu allà netejant, dins el jardí una piscina gegant, d'aigua salada i jacuzzi, però ningú ha notat que un tobogán, li falta un tobogán, que vaya algú i li pose que està passant mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat. Qui no voldria un tobogán? Capritxetes a casa, als pobres tot vos sembla mal, potser no vas fer mèrits, res passa per atzar, ell seu va tindre que currar, ell és bo, té talent i té traça, llevem-li el cul els morts de fam, que Déu salve a la reina, sigam-li tots lleals. Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya algú i li pose que està passant mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat.
Bé, pobre home, no li dona la felicitat, i mira que ho té tot, però li falta el tobogán, mare Déu, bé. Bé, ja estem a la recta final, només volia comentar una coseta. Diumenge, este diumenge 14 d'abril, ja pego una sèrie d'actes per la celebració del Dia de la República. Ho faig un repàs ràpid, perquè pugueu assistir-hi i estarem allí tots. A les 11:30 del matí, concentració i ofrena de flors a la plaça Maria Cambrils, Parlament de Dones Cabal. Després anirem acompanyades per dolçainers cap a l'espai veïnal, Antic Institut, per a fer una ofrena de flors monument als 5... una ofrena, és que ja queda poc temps, als 5 republicans pegolins assassinats a Mannhausen. Parlament dels joves encausats, que estaran allí també els xicons. A continuació, Joan Femenia recitarà poesia de Vicent Andrés Estellers, Crit i nit. En acabar, anirem cap a l'avinguda d'alcalde Aquilino Barrachina i farem una ofrena de flors a la plaça del seu nom. la placa que porta el seu nom, perdó. I finalitzarem els actes del Dia de la República al cementeri municipal, on es faran parlaments per a part de la memòria històrica de Pego en col·laboracions i la gent que vulgui participar. Ja ho sabeu, si participa en aquesta organització d'aquests actes, l'Associació Memòria Històrica de Pego, està també Socialistes de Pego, Dones Cabal, Compromís i Grup de Suport a Encausats de Pego. Ja ho sabeu, a partir de les 11:30 us esperem a la plaça Maria Cambrils i per ahir farem tots els actes fins a acabar amb el cementiri municipal. Escoltem el Mambo número 5 en versió també de Beethoven, un boníssim orquestra Mambo número 5. Amb això ens acomiadem de tots vosaltres, sigueu feliços, mengeu anissos, visca la república més que mai i ens veiem la setmana que ve. Salut i república! Thank you.